No hi ha cap ordre econòmic més natural que el capitalisme, cap més lliure de límits que el mercat. Però la història de la humanitat no consisteix precisament a lluitar contra la naturalesa? Haurem de deixar d'inventar vacunes perquè les malalties són naturals? Caldrà renunciar a volar perquè el cos humà està condemnat a arrossegar-se? Haurem de deixar d'inventar carícies perquè és més antiga i més natural la violació? La medicina, l'avió, l'escriptura, l'amor, no són conquestes humanes contra la naturalesa i per això mateix drets ja dels quals la humanitat ha de gaudir-ne imperativament? Mentre milions de persones lluiten des de fa segles per mantenir i aprofundir el camí de la humanitat, el mercat capitalista retrocedeix a substrats cada cop més naturals, portant a la seva expressió més radical la llei de la naturalesa, defensada per Calicles fa 2.400 anys. El dret dels lleons a devorar els xais i el dret ara dels xais a ser devorats pels lleons. Santiago Alba Rico, Penúltimos dies.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo pense, tu penses, ell pensa, nosaltres pensem. Vosaltres penseu, ells pensen, tots hem pensat ja. Llavors cal que fem, no estiguem parats. Llavors cal que fem, no estiguem parats.
Un moment, no ens precipitem. Primer pensem. Xavier Antic, bon dia.
Bon dia, Mònica.
De què hem de pensar avui amb aquests convidats que ja s'han colat per antena? Que m'has portat aquí.
Bueno, com que a nosaltres res no ens fa por i tampoc no ens espanten els reptes, avui agafarem el bou per les banyes.
Vinga, agafem-lo per les banyes.
I avui provarem de pensar sobre el capitalisme.
Sí.
El bou gros.
Seguim.
I sobre alguns dels seus efectes.
Molt bé. I per això en Xavier Antic va dir, mira, escolta'm, com que el bou és gros...
Molt gros.
Com que el bou és molt gros...
I potser nosaltres dos sols no podrem.
Jo segur que no, jo segur que no. En David Fernández és aquí també. Per tant, avui Pac racó de pensar sencer. Bon dia, David. I Santiago Alba Rico. Vam parlar amb ell dilluns, els que seguiu al Matí de Catalunya Ràdio, un moment, acabava d'arribar a Barcelona. El filòsof Santiago Alba Rico va venir a fer una conferència sobre islamofòbia, precisament el dia de la islamofòbia, però després de llegir Penúltimos dies, Xavier Antic vam dir... Tant de bo algun dia passi per Barcelona. I a la que heu pogut... Clac!
Ja el tenim aquí.
Buenos días, ¿cómo
bon
estás?
Dia.
Com li expliquem a aquests nois i noies que són aquí a l'estudi i als oients de Madrid de Catalunya Ràdio qui és Santiago Alba Rico? En David Fernández.
Uf, en quant de temps? Primer anem per l'important, que és un gran amic. No? I jo crec que una persona de referència, jo diria que en l'esquerra internacional, però també una persona que ha produït moltíssims llibres, Capitalisme i nihilisme, aquest Penúltimos dies que acabes de mencionar, Podem seguir sent d'esquerres, La fi del neolític, ell és filòsof, encara que a vegades, moltes vegades, no? Diu, bueno, però això és una cosa que ens ajuda a pensar permanentment i per això avui era oportú, necessari, imprescindible que estigués aquí i, entre altres coses, també a punt sentit de l'humor, que també és un arma, pues ha sigut guionista de La bola de cristal.
És veritat?
Sí.
En televisió espanyola, no, Santiago?
Entre el 84 i el 88.
La bola de cristal, aquests... No hay equivalente a bola de cristal hoy en la televisión para los niños o niñas, ¿no?
Tengo la impresión de que no. Es verdad que no vivo en España y por lo tanto no sigo la programación, pero me temo que no hay ningún equivalente.
Aquest llibre, Penúltimos dies, tu dius, parlarem del capitalisme. Clar, el capitalisme entès com a moda de producció. I Santiago Alba Rico, a Penúltimos dies, ja ens adverteix que això no és ben bé així. Que el capitalisme no lo estamos utilizando para producir, sino para destruir, justamente, ¿no?
Sí, para destruir dos cosas importantes. Para destruir, desde luego, riqueza, pero también para destruir, de algún modo, resistencias, vínculos, almas. Esto que decía Kafka hace ya un siglo, que decía que el capitalismo es al mismo tiempo un estado del mundo y un estado del alma, yo creo que es cada vez más evidente.
Y el abordaje que yo hago del capitalismo en mi libro no es tanto desde la producción, sino del lugar privilegiado desde donde se puede entender cómo funciona el capitalismo. Es su vertiente, digamos, civilizacional, que se revela mucho más en los lugares de consumo, que es donde hoy de alguna manera se produce la autopercepción, la autoconciencia de los ciudadanos occidentales, más que en el lugar de producción. Y entonces una visión de estos efectos, digamos, civilizacionales del capitalismo, que a mi juicio son enormemente destructivos.
Tot això ho estem dient a les portes de Nadal, on tots ens convertim essencialment en consumidors, no?
Sí, que és quasi bé la lògica del capitalisme portada al seu extrem més hiperbòlic, sí. No? Però és molt interessant el que planteja el Santiago Albarrico, perquè normalment acabem identificant el capitalisme, quasi bé com si fos el seu epítet més propi, com a capitalisme productiu. I ell posa més aviat l'èmfasi en que no és precisament això el que més aviat el caracteritza, sinó més aviat tot el contrari, els seus efectes devastadors i destructors. I a més no com un sistema purament econòmic i per tant productiu, sinó com alguna cosa que afecta fins i tot, ell diu en algun moment, a la naturalesa humana, i en algun moment quan parla del mercat laboral, que jo crec que és el primer que ha posat èmfasi en una expressió que diem i repetim sense veure'n la barbaritat del que implica, que és que el treball i la força del treball sigui alguna cosa sotmesa a la mecànica i als dispositius del mercat. Ell diu que qualsevol reforma del mercat laboral és sempre, d'alguna manera també, una voluntat de canviar la naturalesa humana i, per tant, de modificar allò que som i convertir-lo en una altra cosa.
Clar, això sí que és molt revelador, perquè al final, si tot el sistema està treballant per canviar-nos a través del que fabrica, ¿en qué nos convertimos? ¿En qué nos estamos convirtiendo, Santiago Albarrico?
Pues yo creo que eso es muy importante, entender en efecto esto, que al contrario que otros modos de producción anteriores, el capitalismo es un orden civilizacional completo. Si pensamos en el feudalismo, pues los cuerpos son atados desde fuera y por lo tanto eso permite no solamente vínculos resistentes frente a los poderes económicos, sino también el hecho de que el feudalismo se presente bajo distintas formas civilizacionales o distintas culturas, ¿no? Podemos hablar de cultura china, de cultura sí. árabe, de cultura europea, mientras que con el capitalismo no. Lo que la prueba es que en efecto el capitalismo tiende a homogeneizar todas las manifestaciones culturales y civilizacionales, porque no ata a los cuerpos desde fuera, los ata también desde dentro. Los ata desde dentro introduciendo sobre todo ese triple efecto, que es muy dañino para el concepto mismo de civilización, porque erosiona lo que son las tres facultades fundamentales que han caracterizado, incluso en órdenes atroces, la cultura humana, que son la razón, la memoria y la imaginación. Como es un sistema productivo y consumista que necesita de la aceleración, y por lo tanto también necesita de unas tecnologías de la aceleración, por un lado hace imposible aquello que es indispensable para pensar, que es la sucesión, vivimos en una permanente simultaneidad, hace imposible también aquello que necesitamos para memorizar, que es la finitud, y tenemos ahora archivos tecnológicos que nos permiten haber conservado toda la memoria de la humanidad, pero una memoria fuera de los cuerpos, y por lo tanto los cuerpos ya no recuerdan. Y el tercero, la imaginación, que consiste básicamente, al contrario que la fantasía, en la capacidad para ponerse en el lugar de otro, en sentir como propio el placer y el dolor de otro. Y sin esas tres facultades es difícil hablar ya de civilización.
Ho heu sentit bé, no?
Teoria antropològica concentrada, podríem dir-ne, eh?
Jo crec que això necessita una mica música, no? Bé, saps això que
perfecte,
fem, Xavier
perfecte,
i David, de tant en tant el record de pensar, que és reflexionar
que és
a través de la música?
Que ens donem temps per pensar, que també el Santi ho diu en el seu llibre, que enfront de l'imperatiu de prohibit callar-se, més val de tant en tant callar-se una miqueta i pensar, diu.
Doncs escoltem música per fer-ho.